Info Migdia, amb Dolors Lleu.
Bon dia, és dilluns 20 de desembre. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc avançant els continguts informatius de la jornada en format titulars i amb Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Comencem. Calella per la Marató recapta més de 28.000 euros.
Una xifra rècord amb la que Calella torna a demostrar que quan es tracta de solidaritat és una ciutat de referència. Dins d'aquests 28.088,35 euros hi ha inclosos els 20.000 que va aconseguir l'Atsoc amb el musical Mamma Mia.
Els treballadors de la brigada municipal també es planten i no faran hores extres.
El conflicte per la revisió salarial dels treballadors de l'Ajuntament s'agreuja per la recent decisió del personal de la brigada que, com els policies, tampoc faran hores extres com a mesura de protesta. La representació sindical assegura que no renunciaran a la negociació, tot i denunciar l'actitud inamovible del govern.
En un altre ordre de qüestions, policies jubilats vigilen els caixers de Pineda el dia en què els pensionistes cobren la paga.
I ho fan a través de l'Associació de Policies Jubilats de Pineda i la Comarca. Agents retirats donen suport de manera altruista a la policia local de Pineda, vigilant entitats bancàries en les hores de cobrament de les pensions. Una acció voluntària que, segons els membres de l'entitat, pretén protegir a la gent gran davant de possibles delinqüents.
I el ple que tomba la moció que reclamava Cultura fer estudis arqueològics preventius al jaciment del Roser.
Esquerra va sumar-se al partit del govern municipal, tot exposant que el Departament de Cultura, a qui la moció apel·lava, no té competències per la realització dels estudis. El portaveu de l'executiu, Josep Torres, va qualificar la moció d'hipocresia política i va assegurar que tot el procés s'ha fet a dret a llei.
I l'estrella que corona la Sagrada Família té accent maresmenc.
L'obra, formada per 123 peces, ha estat tot un repte per David Gibernau, el vidrer mataroní, que les ha fet una per una de manera totalment artesanal al seu taller de la capital maresmenca i avui ha passat pel programa La Ciutat.
I pel que fa a la previsió meteorològica, la setmana es mantindrà en bon temps i amb temperatures sense canvis, normals per l'època de l'any. Això sí, divendres augmentaria la nuvolositat i també la possibilitat d'algun plujam a les vigílies del dia de Nadal. Aquest diumenge Calella ha tornat a fer gala de la seva solidaritat amb la Marató de TV3 d'enguany dedicada a la salut mental. Com és habitual en cada edició de la Marató, la ciutat s'ha bolcat amb la causa, participant i organitzant diferents activitats per recollir donatius. Ahir a la nit es donava a conèixer la xifra final, un rècord, d'ençà que les entitats i particulars de Calella col·laboren amb la iniciativa.
Bueno, després de tota la penúria que hem passat i de l'asfalt de la gent que no ha pogut estar aquí amb nosaltres pel tema Covid, la recaptació un altre cop ha sigut rècord i la recaptació ha sigut de 28.088,35.
28.000 euros que inclouen la recaptació de les representacions solidàries del musical Mamma Mia, que hi ha destinat 20.000 euros. La resta es va anar recollint gràcies a les activitats que es van fer durant dies i durant aquest mes de desembre i que van culminar amb una gran jornada solidària i diumenge, amb una xifra rècord que Calella, de fet, torna a demostrar que quan es tracta de solidaritat és una ciutat de referència.
La 30a edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que ha aconseguit un marcador final que supera, atenció, els 9 milions d'euros que es destinaran a la recerca científica sobre les malalties mentals.
Va ser la xifra que es donava a conèixer ahir en l'actuació, ja entrada de matinada i després de més de 15 hores del programa especial que va donar veu a experts i a testimonis per mostrar i conèixer tot el que envolta la salut mental. La xifra, de fet, encara pot anar augmentant perquè es poden fer aportacions fins al gener.
Lluny de solucionar-se el conflicte laboral entre els treballadors municipals i l'Ajuntament per la revisió salarial s'agreuja i obre un nou capítol, la brigada municipal amb una vintena d'empleats s'uneix a la plantada de la policia local i acaba d'anunciar de confirmar que tampoc faran hores extres ni tampoc amb caràcter general, acceptaran realitzar guàrdies a partir de l'1 de gener. Aquest és un servei, el de guàrdies, que es pacta de forma anual. Els representants sindicals diuen que els preocupa la posició inamovible del govern i que s'estigui explicant públicament que el que s'està demanant és cometre una il·legalitat.
Àngel Caparrós, responsable d'administració local del sindicat UGT al Maresme, el majoritari dins la plantilla municipal, ha confirmat en declaracions a Ràdio Calella Televisió que els treballadors de la brigada municipal, una vintena d'empleats, també es planten.
Deixaran de realitzar serveis extraordinaris, tret d'aquells serveis que ja estiguin preconcebuts com serveis de guàrdies, en els quals jo considero que no es podria renunciar perquè hi ha un compromís. Bàsicament són lampistes, obres, serveis, doncs la típica pluja que fa un sot al carrer i hi ha un carrer que està malmès i s'ha de posar una planxa, una branca que acaba al mig del carrer perquè hi ha hagut una ventada i la branca s'ha trencat i està destorbant. Tots aquests són serveis, sempre insistim, serveis fora de l'horari ordinari. Evidentment, si això passa dins de l'horari ordinari de servei, doncs aquí sí que es cobreix, no? Però...
El representant sindical ha reaccionat a la intervenció del portaveu del govern municipal dijous passat en sessió plenària. Li retreu que fes una comparativa salarial entre la policia local amb la mitjana dels cossos del Maresme o de la província de Barcelona.
No s'ha de comparar amb la província perquè és una realitat distorsionada, totalment distorsionada. Vostè sap que amb qui s'ha de comparar. I la Diputació de Barcelona, quan fa l'estudi retributiu, el primer i durant molts anys, el que ha fet servir és agrupar els municipis per la seva extensió, pels seus habitants i per la seva renda familiar bruta. Tenim l'exemple de Malgrat de Mar. Malgrat de Mar és un municipi gairebé colindant amb Calella, de la mateixa extensió, la mateixa renda familiar bruta, molt semblant, gairebé idèntica. I els sous d'un policia local de Malgrat és una mitjana d'uns 7.000 euros més. I aquesta és la comparativa que vostè ha de fer.
Des de la representació sindical es posa de relleu que la majoria del plenari complen les reivindicacions del personal municipal i empenya a buscar alternatives per l'actualització dels sous que no s'han tocat des de fa 15 anys. Entenen que això reforça la seva petició d'obrir la negociació.
Nosaltres la negociació és bàsica i no renunciarem a aquesta. Per tant, per nosaltres és molt important i és un pas endavant el fet de que, i vull agrair expressament i aquí, ara i avui, vull agrair doncs, la moció presentada per l'oposició i especialment a tots aquells grups regidors que la van aprovar o votar a favor o abstenint-se, no ho recordo, però en tot cas hem avançat en el sentit de que com a mínim el que és l'expedient administratiu de cloenda d'aquesta valoració sembla ser, i a més va ser una petició nostra per registre de fa una setmana aproximadament, van demanar que se'ns convoqués via urgència per a mirar d'acabar-la, doncs aquesta moció ens ajuda.
Per a finals de gener, preveient que el pressupost del 2022 estigui enllestit per a l'aprovació, el govern ha convocat els representants de la plantilla municipal per tancar els treballs del document sobre la valoració de llocs de treball.
8 minuts per sobre de la una del migdia. Una setantena de policies jubilats de la comarca s'han unit per continuar de manera altruista prestant un servei a la comunitat. Ho fan a través de l'Associació de Policies Jubilats de Pineda i Comarca, amb la qual volen col·laborar amb la població en agraïment a tots els anys de servei i alhora mantenir un vincle entre tots els companys de feina. De fet, una de les primeres iniciatives que han dut a terme és la de vigilar els caixers automàtics en dia, els dies en què les persones pensionistes cobren la paga.
Ho fan vestits amb polo, gorro, amb l'escut de l'associació de color blau i de cara a poder ser identificats per la gent gran en cas de que necessitin ajuda. Policies jubilats tornen a patrullar els carrers 25 i 26 de cada mes. Ho fan a Pineda, estableixen un control d'observació en diferents entitats bancàries en l'horari de cobrament de les pensions amb l'objectiu doncs, de detectar qualsevol furt o robatori. Una acció altruista que, segons José Mesa, secretari de l'entitat, vol protegir a la gent gran davant d'aquests possibles delinqüents.
El dia 25 i 26 ellos cobran el 25 los pensionistas. Nosotros establecemos un cuadrante de observación, por decirlo de alguna forma, por no pronunciar la palabra vigilancia, de observación, uh-huh. En las zonas más próximas a las entidades bancarias, con el fin de evitar que se produzcan robos, hurtos y comisión de otros delitos. En caso de tener conocimiento, lo primero que se hace es avisar a la policía para que actúe de inmediato.
Una acció que, de moment, només duen a terme a Pineda de Mar després d'haver tingut reunions i converses amb l'alcalde del municipi i el seu regidor de seguretat, on es van comprometre com antics professionals de la seguretat a col·laborar en tasques en aquest àmbit. De fet, el seu president, Eusebio de Miguel, assegura que aquesta és la manera, encara que estiguin jubilats, de continuar ajudant la gent i retornant tot el que el poble els hi ha donat.
És l'esperit aquest que portem a dintre de tota la vida de fer de policies. Nosaltres estem agraïts al poble de Pineda. I amb aquest agraïment nosaltres vam pensar, què podem fer per al poble, ara que estem jubilats? I vam pensar, doncs mira, fer aquest servei de controls dels bancs.
La majoria d'integrants de l'Associació de Policies Jubilats són de Pineda, però també n'hi ha de Calella, Malgrat de Mar, Santa Susana, Canet, Tordera i Arenys.
Tornem a Calella. Els partits del govern municipal i també Esquerra i Ciutadans a l'oposició van frenar dijous la moció que reclamava el Departament de Cultura l'impuls d'estudis preventius d'afectació a la zona del Bècil del Roser. Era una proposta de fet de la Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella que van elevar a ple els partits de Calella en Comú i la CUP amb l'objectiu, segons van exposar, d'evitar repetir els errors en un futur que s'han produït al sector on es construirà el supermercat Alt. I durant el debat, els republicans van recordar que el Servei d'Arqueologia i Paleontologia no té competències per impulsar aquests treballs prospectius. De la seva banda, el portaveu del govern va qualificar d'exercici d'hipocresia política que es demani l'acord al ple quan els mateixos proposants són els qui recorren a la justícia per denunciar les intervencions al sector que ara la Fiscalia, recordem, està estudiant.
La moció estava signada per Calella en Comú i la CUP i demanava a l'Ajuntament de Calella requerir al Departament de Cultura la realització de treballs que permetessin localitzar elements arqueològics dins del sector Bècil per garantir-ne la protecció. Així ho explicava el portaveu dels comuns, Sebastián Tejada.
El que pretén és identificar i avaluar els efectes de l'execució de qualsevol projecte, jo que sé, el pàrquing de Can Saleta, el supermercat Aldi, una possible construcció d'habitatges on està l'edifici de la Renault, etc., sobre els béns patrimonials arqueològics que estiguin en aquell subsol, en aquella àrea, no? També serveix per decidir i per aplicar les mesures preventives i correctores adequades perquè els projectes, si es decideix que sigui així, siguin compatibles amb els diferents usos i amb el màxim respecte pel patrimoni cultural.
La moció va decaure pel vot en contra de la resta de partits. Des d'Esquerra es va presentar un escrit de resposta a la consulta feta del Departament de Cultura en què s'exposa que el Servei d'Arqueologia i Paleontologia no té competències per encarregar els estudis d'afectació sobre projectes que tampoc estan aprovats. En donava compte el portaveu republicà Xavier Pons Domènech.
El Departament de Cultura desconeix amb exactitud els projectes a realitzar a l'àrea del Bècil del Roser, Mujal, tot i tenir la constància de l'existència de possibles projectes com l'ampliació de l'hospital. No és possible fer un estudi d'afectació sense conèixer el potencial dany, per la qual cosa és necessari que hi hagi un redactat previ. La mateixa declaració del Bècil ja és un pas per obligar a qualsevol promotor a fer les actuacions preventives necessàries per conèixer l'afectació que pot tenir un pla o projecte sobre una determinada zona.
El portaveu Josep Torres va donar la rèplica del govern a títol personal, segons va recalcar. En un moment va qualificar la moció d'exercici d'hipocresia política pel fet que els proposants siguin els mateixos que han requerit la intervenció de la justícia perquè analitzi si hi ha indicis de delicte o no en la tramitació de l'expedient de l'Aldi, de principi a fi. Des de la CUP, Núria Freixas va respondre-li recordant que la llei els empara a denunciar possibles atemptats al patrimoni.
No pot ser que una gent que ha anat a la Fiscalia ens demani ara consens sobre un tema similar, si al final és estem parlant d'allà mateix. I no deixa de ser també una manera de dir, a veure si d'alguna manera una altra cosa per intentar, que poden intentar el que vulguin. O sigui, nosaltres, per exemple, jo dic hipocresia política perquè, clar, ara què ens demanen? Quin consens ens demanen si han anat a la Fiscalia? Però és que poden anar a la Fiscalia, només faltava. Si consideren que hi ha alguna cosa que està malament, que hi vagin. La Fiscalia ha vingut, ha demanat a l'Ajuntament tota la informació i l'Ajuntament li ha donat tota la informació. I a més tenim la consciència de que s'ha fet tot respecte al que ens toca conforme a la llei.
Tothom qui tingui coneixement d'una situació de perill o de destrucció consumada o imminent d'un bé integrant del patrimoni cultural català ho ha de comunicar immediatament a l'administració local corresponent o al Departament de Cultura. S'ha fet aquest procés perquè s'ha considerat que, ens emparàvem o que estàvem en aquesta situació. Per tant, endavant amb el tema fiscalia. I com bé ha dit, si tot surt bé, doncs fantàstic, cap problema. Genial. Genial per totes les parts.
La moció va decaure amb els vots en contra dels partits del govern, Esquerra i Ciutadans.
Doncs amb el resultat de la votació de la moció sobre la taula, el portaveu de la Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella, Joan Jué, expressava la seva decepció, deia, pel posicionament d'Esquerra, que s'ha mantingut al marge de l'estratègia de Comuns i la CUP en relació al projecte de l'Aldi i també la preservació de les ruïnes romanes.
Va passar el que va passar, no? I en aquest sentit, i també vull expressar en aquest sentit doncs, el nostre desengany, diguem així, desencís amb Esquerra Republicana, que des d'un principi ha tingut una actitud per nosaltres incomprensible, no? Eren, deien, equidistantment a favor del govern, això no s'entén, no? Aleshores, ara també, doncs, voten en compte d'una cosa d'aquestes, nosaltres simplement no ho entenem, no ho entenem.
Són declaracions de Joan Jué l'endemà del ple en la tertúlia del programa La Ciutat. Altres notícies de comarca. Arts d'Estiu ha confirmat l'onzena edició del Festival Pinedenc. Ho ha fet amb un post a les xarxes socials publicat a les últimes hores on s'aprofita per desitjar a tothom unes bones festes, un 2022 ple de salut, de música, de concerts i d'estius vora el mar. De moment només han confirmat 11a edició, que asseguren que molt aviat donaran més informació sobre la programació de concerts. Les primeres informacions apunten a que Joan Manuel Serrat podria ser un dels primers confirmats com a caps de cartell del Festival Arts d'Estiu. I Mataró i la Societat Protectora d'Animals del municipi han acordat fer un test que certifiqui l'aptitud per tenir un animal de companyia per conscienciar sobre el que suposa tenir cura d'una mascota. El qüestionari planteja diferents situacions que les famílies poden viure amb la mascota i els permet identificar si estan o no preparats per tenir-ne. També demana si ha estat una decisió consensuada amb la resta de la família, els motius, les hores que l'animal passaria sol o quantes vegades podrien treure'l a passejar. El test també posa sobre la taula què passaria si es presenten situacions com l'empitjorament de la situació econòmica familiar o un canvi de salut o de comportament del mateix animal. Es diu David Gibernau, és vidrier mataroní i ha estat l'encarregat de crear l'estrella que ja corona la Sagrada Família, una obra de 123 peces fetes a mà per aquest vidrier, que és mestre artesà i que fa 4 anys rebia un dels encàrrecs més prestigiosos de la seva carrera. Avui ha passat pel programa La Ciutat Naomi i ens ha explicat el David Gibernau com ha estat tot aquest procés de creació de l'estrella que corona la Torre de Santa Maria.
I ha explicat que fer tota aquesta obra no ha estat un procés ràpid, tots s'han fabricat al taller que té Gibernau a Mataró, amb una textura orgànica de nova creació, diferent per cadascun d'ells i amb una estructura d'acer inoxidable, que de fet és la que els uneix. Ja han estat 36 hores al forn, per després passar per una segona fornada d'unes altres 24 hores que han de servir per aplanar el vidre. Avui, en una entrevista al programa La Ciutat, Gibernau ha assegurat que no ha estat el treball més complicat de la seva carrera, però sí el que més prestigi i ressò li ha portat.
Superar-ho com a repte tècnic?
Sí.
Sí, segurament que sí. O sigui, no considero que sigui el treball més difícil que hem fet, però evidentment res tindrà la repercussió ni donarà el prestigi, per dir-ho d'alguna manera, que ens donarà el bé fet això. Uh-huh. Això és evident. Difícilment es presenten oportunitats de treballar amb una obra i amb una cosa tan emblemàtica com pugui ser aquesta estrella.
Els primers contactes Gibernau els va fer l'any 2017, quan va optar a competir contra un vidrier d'Alacant per la construcció dels vidres de la Torre Jesucrist. Va ser llavors quan els arquitectes de la Sagrada Família van proposar-li fer els vidres de l'estel.
El procés ha sigut un procés llarg fins a trobar el que realment ells ens demandaven i nosaltres... Bueno, que en realitat hem tingut molta llibertat, perquè ja el que... ens hem limitat a ser... a complir el paper d'artesans, com podria ser el picapedrer en l'època medieval, que li deien tu pica aquí i picava aquí. Nosaltres ens van encarregar uns vidres i van fer els vidres. Tot el que és el disseny i com és l'estrella és una cosa que han decidit l'equip d'arquitectes de la Sagrada Família.
Gibernau ara es mostra aclaparat per totes les mostres de reconeixement que ha anat rebent al llarg de tot aquest mes i posa sobre la taula el proper repte en el que li agradaria treballar, la fabricació dels vidres de la Torre de Jesús.
Jo he tirat la canya a veure si picaven, no? Si ens deien que sí. De fet, m'agradaria molt fer-la. El que passa que, com que s'ha retrasat, no sé, potser ja m'enganxarà retirat i ja no estaré en actiu, no ho sé.
De fet, aquesta Torre de Jesucrist serà la més alta de tota la construcció, arribant als 172 metres i mig d'alçada, i estarà coronada per una creu de quatre braços.
I ara els esports amb Edu Itxar.
Donem un cop d'ull als resultats dels nostres primers equips pel que fa aquest darrer cap de setmana i comencem amb el bàsquet. Tant els nois com les noies van suspendre el seu partit degut a casos de Covid. Pel que fa a la Unió Esportiva Handbol Calella, que havia de jugar el seu encontre el dissabte a la tarda al Pavelló Municipal d'Esports, també va suspendre el seu encontre i l'ha deixat pel mes de gener per precaució de cares a les festes de Nadal. Aquí s'hi va jugar va ser el Club de Futbol Calella, que va acabar perdent 3-4 el partit que l'enfrontava al Cabrils. D'aquesta manera els de Fede Saracho acaben l'any amb dues derrotes consecutives. Pel que fa a les Villes Catalanes, aquest cap de setmana els calellencs del barri de Pequín han estat els que han puntuat més pel que fa als equips de Calella, segons han estat el Torretes i tercer Calella Marshall Far. I hem de dir que aquest darrer cap de setmana, el dissabte, també es va disputar el Trail Sant Silvestre organitzat pel Creu Groga Triatló Calella, on Lluís Sales va imposar pel que fa als nois i les noies, la guanyadora va ser la Natàlia Rey. A partir de les 8 i 4 minuts, avui dilluns, torna a la banqueta amb l'anàlisi de tot plegat amb la veu dels seus protagonistes.
Meti Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Ens trobem ja a la recta final d'una tardor que des del punt de vista meteorològic està dominada per unes temperatures normalitzades, podríem dir, gràcies a la baixada tèrmica que vam tenir fa 3 setmanes i que ha una mica normalitzat les temperatures, però per contra les precipitacions, per sota de la mitjana. No ha plogut gaire aquesta tardor, és una evidència. D'entrada començarem l'hivern, la nova estació, demà quan falti un minut per les 5 de la tarda. De moment avui encara el dia s'escurça una mica, concretament s'escurça 6 segons. Demà encara serà 2 segons més curt pel que fa a la durada de la llum solar, però de cara al dia 22, de cara a dimecres, ja s'allarga un segon i després 5. Per tant, de mica en mica s'anirà recuperant les hores de sol a mesura que avancin les properes jornades. De moment, avui, com dèiem, amb molta tranquil·litat pel que fa a la meteorologia, amb domini del sol a tota la comarca i amb vents que continuaran doncs, molt fluixos aquí a la zona maresmenca, vents que aniran girant de component est-nord-est al llarg d'aquesta tarda. Ben assolellat, temperatures que han baixat pel que fa a les mínimes, justament a conseqüència d'aquest cel serè s'ha arribat a una mínima de 0 graus a Tordera o d'un grau positiu tan sols a Palafolls, unes temperatures de ple hivern. Demà, la temperatura més o menys com avui pel que fa a la mínima i la màxima també quedarà més curta. Per tant, iniciem l'hivern amb unes temperatures força hivernals, valgui la redundància, ja que tindrem molts núvols baixos que el que faran és justament això, que les temperatures quedin més curtes. Els vents continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima tranquil·la, dominada pel marjol. Dimecres, continuarem encara amb restes de núvols baixos, però menys nombrosos, a més es trencaran cap al migdia i això farà que les mínimes pugin, les màximes també seran una mica més altes. Els vents continuaran fluixos i la situació marítima tranquil·la. Dijous s'espera que tinguem un augment de la temperatura màxima cap als 16, puntualment als 17 graus, amb vent de garbí moderat, i de cara a divendres, la vigília de Nadal, probablement augment de la nuvolositat i possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble, poc importants. A més, amb temperatures poc fredes. El dia de Nadal s'espera que encara tinguem força nuvolositat amb risc d'alguna precipitació de caràcter feble durant la matinada, però en bona part del dia no hi haurà precipitacions i el mateix esperem per la jornada de Sant Esteve, amb unes temperatures que, com ja hem dit, seran poc baixes. El fred de moment no es veurà per enlloc aquests dies de Nadal i Sant Esteve.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Minuts i arribarem en punt a 2:15 del migdia. És moment de posar punt i final aquí a l'info d'avui dilluns que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, als controls tècnics, tots tres. I tornarem amb més notícies. Això serà demà, com sempre, puntuals a la una. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, que és radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.